Bé, acabem la marató d'Humanòfils. Ja ens ha agradat. Acabem la marató d'avui amb la presentació d'una col·lecció. No només un llibre d'aquesta col·lecció, sinó d'una col·lecció. La col·lecció es diu, originalment, Estudia Humanitatis. Bé, com el grup de recerca i com el que ja hem anat fent servir tant de temps des de Ciceró. Es diu Estudia Humanitatis perquè és una col·lecció que pretén publicar les obres dels humanistes. I comença en dos volums. Un volum de Joan Ramon Ferrer i un volum de Joan Margarit. De Joan Ramon Ferrer no publiquem el Tractat dels Pronoms, per raons òbvies. Hem estat a l'exposició i hem vist que el Tractat dels Pronoms és un enorme volum de 800 pàgines manuscrites ple de glosses. El Tractat dels Pronoms el podem consultar a través de la Biblioteca Digital Estudia Humanitatis, perquè, en principi, no gosem editar-lo en paper. Però potser tot arribarà. De moment, el que publiquem ara de Joan Ramon Ferrer és una obra més breu que porta com a títol De Antiquitate Legum. N'és autor Antoni Cobos, que és també codirector d'aquesta col·lecció Estudia Humanitatis, juntament amb qui els parla. Ell presentarà el contingut d'aquest volum tot seguit i presentarà també els criteris de l'edició. Però l'altra persona que seu a la taula a la meva esquerra és la curadora del segon volum d'aquesta col·lecció Estudia Humanitatis, l'obra de Joan Margarit, Corona Regum, de la qual hem parlat avui. L'altra persona que seu a la taula és la gosarada editora, Gemma García, Edicions Vitela. Bé, cal dir que fa molt temps que teníem al cap d'editar en paper, en una col·lecció, els nostres humanistes. Però no havíem trobat ni el moment oportú ni la persona oportuna. Gemma García estava en el lloc adequat, en el moment adequat, amb nosaltres. I avui estem tots en aquest moment adequat de la tardor margaritiana presentant aquesta col·lecció en paper dels humanistes nostres, els que hem anat parlant aquests dies. Ella també parlarà de la seva voluntat d'editar els humanistes, que no és un treball hercúli, és un treball hercúli, però amb resultats que tots plegats esperem. Sense més preàmbuls, o sí, amb un preàmbul últim, volia dir que Girona no és pas el bressol de l'humanisme català, ja ho vaig dir en la inauguració de l'exposició, però m'agradaria repetir-ho aquí, perquè no totes les persones que són aquí eren el dia de la inauguració de l'exposició. Volia dir que Girona no és el bressol de l'humanisme català, però que hi ha tres elements fonamentals que fan que sigui a Girona que hàgim organitzat aquesta tardor margaritiana i aquest simposi internacional del qual ja cloem avui la primera jornada. Els tres elements fonamentals són Joan Margarit i Pau, que era gironí, és un dels grans humanistes i era d'aquí, de Girona. L'altre element fonamental és el manuscrit que hem vist a l'exposició, el de Pere Miquel Carbonell, el manuscrit 69, que es conserva a l'Arxiu Capitular de Girona i que té el que jo anomeno la primera història de la literatura llatina humanística, el De Viris Illustribus Catalanis. Pere Miquel Carbonell va fixar quins eren els humanistes, eren aquells personatges contemporanis seus que escrivien en llatí i que es dedicaven al cultiu dels Estudia Humanitatis. Això ho va escriure en aquest manuscrit que sortosament conservem a la catedral i que podem veure en aquesta exposició. I el tercer element fonamental és la Universitat de Girona, que ens acull, i allà on treballem, el grup de recerca Estudia Humanitatis. És a la Universitat de Girona que portem a terme aquests estudis sobre aquests nostres humanistes. I cal dir també que hem tingut la sort de poder conservar el fons Robert Bryant Tate, que ens ha ajudat molt en aquest camí de ja uns quants anys per tirar endavant la recerca sobre humanisme. Aquest ja és el preàmbul que volia fer. Tot seguit passo la paraula al doctor Antoni Cobos, que es va atrevir al seu moment a editar com a tesi doctoral el Tractat dels pronoms de Joan Ramon Ferrer.
Gràcies, Maria Àngela.
Bona nit a tothom. Bé, en primer lloc, doncs, dir que parlar de Joan Ramon Ferrer, o en tot cas presentar l'obra de Joan Ramon Ferrer, d'Antiquitat de l'Ego, avui, sembla una certa intrusió, en el sentit que doncs, l'estrella aquests dies és Margarit. Però entenem que el que estem presentant no és, tal com ha dit la Maria Àngela, no és només dos llibres, sinó una col·lecció. I en aquest sentit, doncs, ja que el d'Antiquitat de l'Ego és el primer llibre de la col·lecció, i el, tot el que són contemporanis, dic el primer perquè té el número 1, no pas perquè hagi estat, ja veieu que surten tots dos al mateix temps, doncs sembla que doncs era una bona ocasió per parlar de tots dos i bueno, doncs perquè es vegi d'alguna manera que són capaços de fer els llibres aparells pràcticament, no? Que té una doble gosadia. Aleshores, jo em penso, sincerament, penso que els llibres que avui presentem són els resultats de molts esforços, però especialment voldria destacar els tres principals, al meu entendre, també sembla que sigui el número màgic, doncs d'una banda el grup que hi ha darrere d'aquests llibres, d'aquests estudis, que és el grup Estudi Humanitatis de Girona, amb tot el que doncs, la Maria Àngela ha vingut insistint durant molts dies, i ja els fa anys, no? La Universitat de Girona, vertebradora d'aquest grup, i tota una sèrie de persones que hi som i que treballem en aquesta dèria per les lletres de fa força dies. Després hi ha un segon esforç, que és el de les edicions Vitel·la, de la Gemma, també agosarada, com és la paraula que potser sortirà més en aquestes qüestions, perquè realment doncs, atrevir-se a... En l'era digital en la qual doncs, estem i que tot es penja d'internet, ara mateix la Maria Àngela deia que amb el de Pronominibus, amb els 1.200 folis o 800 manuscrits, 1.200 de lletra impresa, no ens hem atrevit. En canvi, doncs, amb el Corona Regum i el d'Antiquitat de l'Egum, que ja són 100-200 pàgines, ja és una altra cosa, doncs mentre que el de Pronominibus està penjat a la xarxa i el podem consultar, i si realment no ha sortit és perquè sembla que... Bé, sembla, no, és evident que és una tasca realment molt àrdua, i no sé fins quin punt econòmicament viable, però això ja no em toca a mi de dir-ho. Bé, el tercer esforç, crec que no s'ha de deixar de banda, és el de Joan Ramon Ferrer mateix. Perquè, esclar, si no hagués estat Joan Ramon Ferrer, en el meu cas, després serà el cas de Joan Margarit, evidentment, qui hagués escrit i s'hagués dedicat a aquestes històries, doncs ja estaria jo parlant avui d'una altra cosa, però no d'això segurament, o no estaria parlant de res, vés a saber. La qüestió és que l'esforç de Joan Ramon Ferrer, l'esforç de voler anar a Itàlia a principis del segle XV, de tenir contacte directe amb els humanistes que estaven en aquell moment, en els que, diríem, la tradició ha considerat de sempre humanistes en majúscules, i després tornar al país i dedicar-se a publicar i a discutir sobre aquestes qüestions, doncs és mèrit exclusivament seu. El nostre mèrit com a editors és ben minso al costat d'això, perquè senzillament és posar, adaptar el seu discurs, el seu llibre, les seves paraules a una manera que sigui entenedora per a la resta de la gent d'avui. És senzillament la nostra feina aquesta, és facilitar el que la gent no hagi d'anar a la Biblioteca de Catalunya a consultar el manuscrit, a la sala de reserves, escolti, sisplau, me'l deixi, ara li porten, sinó senzillament el té a casa directament i el llegeix quan li va bé, quan li convé i d'una manera entenedora. No necessita tampoc conèixer lletra del segle XV, no necessites, ni tan sols necessites saber llatí, amb una mica de català ja en fem prou, perquè precisament la idea de la col·lecció és que els textos siguin bilingües, el text de l'autor original llatí i després el text a la traducció al català. Aleshores, tant Margarit com Ferrer, els dos llibres que avui presentem, tenen, al ser els primers, els pioners en la col·lecció, marquen d'alguna manera el camí que la col·lecció doncs, pretén. I intentaré ser breu en aquest sentit, després diré quatre coses de Ferrer, però no masses, perquè bueno, potser no sé si després d'una jornada que m'han dit que ha estat intensa, jo no he pogut venir abans, ho sento realment. Doncs, com us deia, doncs, marca la col·lecció i quins seran els criteris de la col·lecció. Aleshores, nosaltres ens hem marcat com a Maria Àngela i jo com a codirectors i la resta de companys, perquè estudiosos i companys en aquest cas coincideix bastant, per no dir el 100% en el grup Estudio Humanitatis, doncs els companys i nosaltres dos mateixos veiem que la col·lecció Estudio Humanitatis ha de ser la, diríem, ha de tenir com a referència, per dir-ho així, la Bernat Metge de la nostra literatura clàssica i les traduccions en català. De manera, diguem-ne que el llistó, la comparació és molt alta, però sembla que no havia de ser menys. Aleshores, això significa que d'alguna manera volem que sigui aquesta col·lecció sigui la referència dels textos dels autors que escriuen en català, que viuen a Catalunya i als països catalans i que escriuen en llatí en els humanistes en general, dels quals doncs, ja n'heu parlat. Com estan presentats els llibres? Els llibres, i del d'Antiquitat de Legum seria el primer, tenen tres, tots els llibres tindran la mateixa estructura. Una és una introducció sobre la vida i obra de l'autor, una introducció, un estudi que pretén ser el més aprofundit possible, amb l'actualització biogràfica, bibliogràfica més acurada i que de la qual disposem més moderna. Significa en molts casos revisar treballs antics, significa revisar edicions antigues, evidentment, i en alguns casos significa per primera vegada donar a conèixer un manuscrit que fins ara romania inèdit, com és el cas d'altra banda dels dos que presentem avui. Aleshores, en aquest estudi, que pel que representa tant de context històric, de fons tant literàries com de relacions personals de l'autor, doncs s'intenta situar l'autor i la seva època precisament. En moltes ocasions segurament ens repetirem perquè les introduccions al ser d'una mateixa època que anirem a caure a arguments molt semblants en moltes ocasions. La segona part, i la que acompanyarà, o diríem, per perseguir una mica l'ordre del que vosaltres trobareu quan obriu el d'Antiquitat Legum o el Corona, que per cert m'ha quedat aquí, potser hauria d'estar més amb la Isabel. Gràcies. Doncs el que trobareu en obrir el d'Antiquitat doncs és, la segona part és el text llatí amb la traducció al català acarada, de manera que simplifica molt la lectura. El text llatí ha estat tractat amb el rigor, i volem que si sigui, de les edicions crítiques, com emmirallant-nos d'entrada les edicions dels grans clàssics, Ciceró, Virgili, Livi o tots els que us pugui passar pel cap, i aleshores hi ha un aparat crític que pretén, doncs, és el palpar la realització visual de quina ha estat la història del manuscrit, la història de l'edició, la concepció en la seva època. En alguns casos és una concepció molt senzilla, perquè en el cas de l'Antiquitat és un sol manuscrit i això facilita molt la feina de l'editor, tot s'ha de dir, però en altres casos, Lluís és un bon exemple, doncs, per futures ocasions, i més d'un manuscrit, més d'una edició, cada llibre tindrà la seva pròpia manera de funcionar, el seu propi caminar i la seva pròpia problemàtica, evidentment, però sí que tots respondran a aquest patró. L'aparat crític i l'aparat de fons corresponent per veure d'on veu cadascun dels nostres autors. Al final de cada llibre ens ha semblat molt oportú incloure tres índexs, que són els índexs de noms, de persones, els índexs de llocs i els índexs d'autors i de fons utilitzades al llarg de l'obra. Sabem que és de les coses més útils que quan fem una recerca en un llibre, el primer o el segon, després del títol, que busquem és l'índex del final, a veure si surt tal personatge o tal ciutat o tal edició. I aleshores doncs, hem volgut que, d'alguna manera, aquesta sigui doncs, una forma d'arribar molt assequible a la persona que tingui davant seu el llibre. Dit això, això és el que, d'alguna manera, es mantindrà al llarg de tota la col·lecció. Jo només volia dir dues coses més sobre Joan Ramon Ferrer, perquè no quedi doncs, tan despullat, que parlem molt breument, 5 minutets apenes, no us vull cansar més, del contingut del d'Antiquitat de Legum, perquè realment és un contingut especialment interessant, i per dos motius que esmentaré a continuació. El d'Antiquitat de Legum, sobre l'antiguitat de les lleis, és una discussió, o surt a partir d'una discussió que es produeix a la Universitat de Bologna, quan Joan Ramon Ferrer està estudiant la carrera de Dret. Al segon any del seu estudi, 1448, apareix en unes classes, surten uns comentaris sobre un tal Trevani o Trevasi, segons les opcions, i Joan Ramon Ferrer, preguntat què és pel professor, si recorda haver trobat aquest Trevani entre els llibres de Ciceró, doncs Ferrer diu que sí, que d'entrada sí. A partir d'aquí, doncs, un altre company d'escola, un col·lega seu d'estudis, li diu que li sorprenia molt i que no podia ser i que això no coincidia amb el que ell pensava de l'antiguitat del digest, i entra en una discussió sobre l'antiguitat de les lleis contingudes en el Digest, d'aquí el títol d'Antiquitat Legum. És especialment interessant perquè quan aquestes discussions, que no passa de ser una discussió acadèmica, acaba convertint-se en una juguesca, se juga en un parell de gallines, a veure qui guanya l'aposta, i cadascú busca, amb les seves armes, demostrar que ell, que cadascun d'ells té la raó i que el que diu ell és realment el que s'ajusta a la veritat i el que diu el contrari, el que no s'ajusta a la veritat. Bé, quines són les armes de Ferrer i quines són les armes de l'adversari? Aquest és el gran què del d'Antiquitat de Legum i el que fa que sigui molt primerenc en el que, pel que fa a la concepció del que podem anar parlant moltes vegades com humanisme. Les armes d'Antonio de Sicília, que així s'anomena el èmul, el contrincant, són Accursio, Francesco Accursio, i Bartolo Sassoferrato. Els dos juristes, o un dels, Accursio amb la magna glossa, el jurista, el glossador per antonomàcia, mentre que Bartolo Sassoferrato, un gran jurista, un gran comentador de gran tradició a l'edat mitjana i posteriorment. Aquestes són les armes a Bologna, no menys, d'Antonio de Sicília. Quines són les armes de Joan Ramon Ferrer? Les armes de Joan Ramon Ferrer no són ni Accursio ni Bartolo, sinó que són Ciceró, són Suetoni i és el propi Digest. I és també un parell de cròniques, un parell d'enciclopèdies medievals, en aquest cas el de Vincent de Beauvais, l'Especum Historiale, i d'altra banda Martín de Tropó, la Crònica Imperatorum. Aleshores, ja veiem que les armes, ja hi ha una diferència especialment evident. Quan d'altra banda, quan Ferrer ha d'exposar, perquè es fa tot un judici que és molt interessant, a mi em va cridar molt l'atenció, entre altres coses perquè no coneixia massa aquestes circumstàncies, doncs es fa un judici, que després he sabut que no era l'únic, evidentment, a la plaça Major de Bologna, amb tota de gent allà, a veure qui té raó, qui no té raó, i un judici, doncs, una posada en escena molt interessant, en què cadascú es posa les seves opinions, no? Quan Ferrer, amb un discurset molt breu, d'apenes 15 pàgines, doncs utilitza els seus recursos i diu que l'antiguitat de les lleis del Digest és aquesta i no l'altra, doncs la gent queda una mica esvarada, perquè és clar, el que fa Ferrer, que per cert no ha dit l'antiguitat, abans que me'n descuidi, l'oponent de Ferrer, Antonio Sicília, afirmava que les lleis del Digest eren anteriors en 300 anys a l'arribada de Jesucrist, del 300 abans de Crist. És recular molt. Aleshores, Joan Ramon Ferrer diu que són del 160 després de Crist i la major part del 250 després de Crist. Hi ha una diferència important. Aquest és el quid de la qüestió, aquesta és la discussió. Doncs bé, no m'estendré massa. En tot cas, el cas és que quan Ferrer ha de enfrontar-se ni més ni menys que el gran Accursio i el gran Bartolo, que diuen explícitament que les lleis dels Digest es van elaborar abans de l'arribada de Jesucrist. Clar, davant d'aquestes paraules, un estudiant jove que està a Bologna, davant de tots els doctors, que ha de dir, doncs realment és un paper difícil de digerir. Però diu, com deia ell mateix, i diu el poemi, diu, soc amic de Sòcrates, utilitzant una citació de Plató, que després també fou utilitzada per Aristòtil, dic, soc amic de Sòcrates, però soc més amic encara de la veritat. I per tant, diu, malgrat que Accursio és un gran home, malgrat que Bartolo és un gran home, la veritat és que les lleis són de després de Crist. I llavors utilitza tots els arguments que hem dit abans, Ciceró, Livit, Suetoni, sobretot. Quina és la manera de treballar de Ferrer? Ja realment, doncs, insisteixo, acabaré per no cansar-vos més. La manera de treballar de Ferrer és molt senzilla, però de tan senzilla que és, sembla increïble que no, que passés per alt fins a l'època. Perquè diu, el que fa és establir una seqüència estable, fixa, més o menys certa, dels emperadors i dels personatges a partir de les cròniques de Martí de Tropó, d'Isidor de Sevilla o del mateix Vincent de Beauvais, utilitzar una cronologia doncs, més o menys fiable, o fiable per ell, evidentment per ell era la cosa més fiable del món. I després contrastar-la amb el que diuen els autors clàssics, amb el que deia Ciceró, amb el que deia Suetoni, com us deia abans. I aleshores, un argument tan senzill com aquest, us en posaré només un perquè us feu una idea de la, diguem-ne, clarividència i la simplicitat de Ferrer en aquest cas. Diu, vejam, si el Digest esmenta Marc Aureli, i Marc Aureli va néixer després de Crist, el Digest és de després de Crist. I dius, però era tan fàcil? No sembla que sí que era tan fàcil. Aleshores, bé, discutir més sobre això realment és una cosa que dius, sembla que no calia. Però realment el que ens interessa destacar en aquesta obreta és que Joan Ramon Ferrer el que ha fet ha utilitzat, per dir això, no ha utilitzat el curs, no ha utilitzat Bartolo, sinó que ha utilitzat els clàssics i els ha utilitzat, i amb això ja si realment acabo, els ha utilitzat no com a model de sentències, diu Cicero tal, diu Suetoni tal, aquella, la frase lapidària que s'enganxa a la paret d'un temple o a la paret d'una escola o d'una universitat, sinó que els ha utilitzat com a font de coneixement i com a arguments per demostrar una realitat. I aleshores aquí és un concepte que realment jo trobo que en aquella època i Ferrer, en la resta de contemporanis seus, és un pas endavant molt i molt interessant. I amb això doncs, només dir-vos que bé, que us convido a la lectura. A més, es fa molt, molt agradable de llegir perquè són això, unes 80-90 pàgines. A veure si en vendrem alguna avui. I aleshores doncs, us convido a que Joan Ramon Ferrer mateix us expliqui la seva situació. Moltes gràcies.
Bé, el segon volum de la col·lecció, després en vindran d'altres, però segurament el Paralipomenon i Francesc Calça, la poesia o la història de Catalunya, de Catalunya. Però el segon volum de la col·lecció és l'obra de Joan Margarit, Corona Regum, que va ser objecte de la tesi doctoral codirigida per Josep Lluís Vidal i jo mateixa, i que va ser defensada brillantment per Maria Isabel Segarra, que és la que us parla ara.
Molt bé. La Maria Àngela i el doctor Vidal, i va consistir bàsicament en l'edició, la traducció i l'estudi anotat de la Corona Regum de Joan Margarit. Bé, ens hem trobat que amb la procedència de l'obra es conserva un únic manuscrit, que es conserva a la Biblioteca de l'Escorial. És una obra d'extensió considerable, es conserva un manuscrit de paper, consta de 89 folis in quarto escrits per amb dues cares, té els epígrafs escrits en tinta vermella i les majúscules en tinta vermella i blava. L'enquadernació de l'exemplar no és la primera, perquè fou feta en temps de Felip II, i qui la va dur a terme tallar els cantons del manuscrit, la qual cosa dificulta la lectura i l'establiment filològic de les abundoses anotacions marginals que presenta l'obra. Per la resta, l'estat general de conservació del llibre és prou bo. Bé, en els passos que enumeraré una mica els passos del meu treball, ràpidament. En principi vam transcriure l'obra, una obra escrita en una lletra humanística, i vam passar a l'edició crítica, amb aparat crític i l'aparat de fons. En l'aparat crític vam reflectir les anotacions autògrafes de Margarit, que presenta el text, i vam procedir a les esmenes i a les conjectures d'edició. En l'apartat de fons vam treballar amb un volum considerable de fons, un ventall amplíssim de citacions, des de clàssics llatins com Ciceró i Sèneca i clàssics grecs com Aristòtil, especialment l'Ètica i la Política d'Aristòtil, passant per autors medievals, pares de l'Església, fins a arribar a la menció de Petrarca, especialment el De Remedis Utriusque Fortuna de Petrarca. Juntament amb l'edició vam procedir a la traducció del llatí al català anotada. La traducció pretén ser un ajut per al lector no especialitzat i també és un intent d'apropar els humanistes catalans a la nostra llengua. Per tant, també l'idea de donar una mica un volum cultural i una importància cultural també de cara a la llengua catalana. Pel que fa a la temàtica de l'obra, Margarit ofereix una corona simbòlica al futur Ferran el Catòlic. La corona està formada per 30 pedres precioses i cadascuna d'aquestes gemmes representa una virtut necessària per al príncep. Margarita aprofita el seu discurs, sempre que li és avinent, per destacar la importància del conseller sacerdotal en les decisions del príncep. En aquest sentit, és palès que el nostre autor s'autoreconeix en el paper de diplomàtic al servei de la monarquia. I com a ambaixador i diplomàtic, certament actuar en determinats moments de la seva vida. Pel que fa a l'ensenyament ètic i moral de Margarit adreçat al príncep, bàsicament podem dir que se centra en el concepte de virtut. Per a la tipologia i la classificació de les virtuts, Joan Margarit recorre a la llarga tradició medieval, però pels seus puntals de pensament recauen en l'antiguitat clàssica: Aristòtil, Ciceró, Sèneca. Tampoc no falta l'al·lusió a exemples contemporanis, a models de virtut, especialment en el capítol 10, quan parla de la docilitat del príncep, fa referència al fons al magnànim i diu que és un monarca dòcil en el sentit que és un home avesat a l'estudi de les lletres i al patrocini de la cultura, per una banda, i per l'altra també el cita com a exemple de rei perseverant en les campanyes militars. En l'apartat de l'elogi de les lletres, en referència al rei Alfons, Margarita empra literalment l'expressió «studia humanitatis», que segons Tate podria ser la primera aparició del famós terme que designava els estudis del programa humanístic en la literatura peninsular. Les virtuts que tenen més importància, una importància cabdal dins de la corona regum, són la justícia i la prudència del rei. Són les virtuts àmpliament estudiades i valorades per Margarit. Pel que fa al tractament de la justícia, el nostre autor segueix els models tradicionals que atorguen en aquesta virtut un espai central en l'ètica del príncep. Però aquesta centralitat de la virtut de la justícia es veu clarament desplaçada per les connotacions tècniques que adquireix la virtut de la prudència en el discurs de Margarit. Segons l'autor, les decisions del príncep dependran de les circumstàncies, de la benentesa. Aquesta línia de pensament polític i moral l'apropa al que nosaltres hem anomenat aspectes de premaquiavelisme a Margarit i connecta directament amb les reflexions que sobre el tema havien ja fet humanistes italians de gran volada com Giovanni Pontano. En el tractament de la virtut de la prudència, Joan Margarit s'allunya de la tradició pactista del Principat. Observem ja en la corona la figura emergent del príncep que representa una monarquia forta, característica dels governs de les fortes monarquies europees del Renaixement. No oblidem, a més, que Ferran el Catòlic serà un dels models del príncep nou renaixentista que proposarà Maquiavel en el seu famós tractat. I ja per acabar, afegir que Margarit admet l'arribada al poder per conquesta i, per tant, entén la monarquia com electiva i no necessàriament hereditària, considera la virtut de la prudència com a saber pràctic en el lliure exercici de la política, per damunt de la centralitat de la justícia, que no necessàriament ha de recaure en el príncep. Admet l'ocultació de la veritat segons les circumstàncies i accepta de bon grat que de vegades el príncep no ha de mantenir la promesa feta o la paraula donada. Distingeix també molt clarament entre astúcia i murrieria, admetent la primera en sentit positiu si porta profit a l'Estat. Creu en el príncep lletrat, prudent, com Maquiavel, rebutja el perdó o la indulgència del príncep. Refusa els aduladors. Valoren molt el poder polític de l'Església i del papat. Recordem també, connectant amb aquesta idea, que Maquiavel admirarà les gestes assolides pel papat en el temps d'Alexandre VI. I, per últim, cal dir que Margarit és partidari d'esperar les circumstàncies favorables per tal que el príncep actuï amb el màxim profit per a l'Estat. i no em vull allargar més perquè podria continuar parlant sobre més coses, eh? Però per fer un petit tast del que podem trobar a la Corona Reu. Gràcies. Moltes gràcies.
Bé, no es pot tenir tot i tampoc no tenim la Corona Regum com no tenim les antigüedades de Nebrija a l'exposició. Ho lamentem moltíssim. En fi, no, finalment dono la paraula a la nostra editora, Gemma García, Edicions Vitela.
Bé, jo només us volia dir que, tal com ha dit la Maria Àngela, aquest és un vell i vell, amb ell baix i amb ell alta, projecte de fa temps. Ja fa uns quants anys vam començar a parlar d'aquest projecte, però el que no sabíem és que avui estaríem sentats aquí presentant-lo. Llavors, a mi personalment, com a editora, és un honor poder treure aquests primers títols, i personalment, a més, té un doble component, perquè és l'honor de treure aquests títols que estan fent, que estan traduint uns amics, no? Llavors, quina és la voluntat d'Estudi Humanitatis i d'Edicions Vitela, i que suposo que per això havia de ser així i no d'una altra manera, que sortissin? La voluntat és, clarament, sortir de les fronteres de la universitat, que no vol dir fugir de les fronteres de la universitat. És a dir, aquests llibres són llibres d'universitat per a universitaris, però que els editors i els directors de la col·lecció han volgut clarament que arribin també a un públic molt més ampli. Hi ha molta gent interessada, molta més de les que ens pensem, que si tinguessin accés a aquest tipus de llibres els llegirien. Entre altres coses perquè són molt engrescadors, perquè són llibres molt llegidors i perquè realment tu passes molt bé llegint-los. Evidentment, gràcies a les traduccions d'aquests senyors. A banda d'això, bé, em fa patir una mica això que diuen de tanta gosadamenta per banda meva, però l'Antoni no us ha acabat d'explicar una cosa que explica en el d'Antiquitate, que és que quan en Joan Ramon Ferrer va guanyar la juguesca, va deixar constància que s'havia gastat amb llibres. Amb la qual cosa, això sempre dona una mica d'ànims perquè, bueno, la gent que ho llegeixi pensi que és una bona inversió quan es guanya una juguesca. M'he de disculpar d'una cosa que realment a tots ens ha sabut molt de greu, a mi principalment perquè me'n sento una mica més culpable, i és que avui no els puguem tenir aquí, però ja sabeu que tot no es pot tenir, abans ja hem de dir una disculpa, però en tot cas d'aquí uns 15 dies ja estaran distribuïts i bé, us convido a que els llegiu, que us ho passeu tan bé com s'ho han passat ells traduint-lo, jo publicant-los i dirigint-los ells. O sigui que moltes gràcies, espero que realment em feu molta propaganda d'aquests llibres.
Bé, agraïm moltíssim a Gemma García. Que estigui al nostre costat, i agraïm per publicar aquestes obres. I ara sí que donem per tancada aquesta jornada del primer simposi internacional del bisbe Margarit i la seva època. Si sou capaços de dormir, demà de matí a 9:45 hem de ser tots aquí per escoltar el professor Hilgard, per parlar-nos dels gots i de Margarit. Avui ja s'han començat a sentir veus sobre els gots i sobre Gotolània. Demà el professor Hilgard posarà ordre en aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies per la vostra presència, per la vostra paciència, per el vostre estoïcisme, per el vostre somriure i per ser aquí avui tot el dia. Gràcies i fins demà.